4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. El govern espanyol ha reaccionat a la convocatòria del president Carles Puigdemont d'una cimera per impulsar l'organització d'un referèndum d'independència. Des de la Moncloa ho veuen com un signe d'unilateralitat des de Catalunya en un moment en què, precisament, segons diuen, l'executiu espanyol continua amb la mà estesa i amb la voluntat de diàleg. El portaveu Íñigo Méndez de Vigo ha dit després del Consell de Ministres que aquesta cimera és una exigència dels radicals de la CUP i un signe d'unilateralitat que, quan molt especialment la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría està amb una actitud, ha dit, de mà estesa amb les forces catalanes. Per la seva banda, des de Brussel·les, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat que els partidaris del diàleg amb Catalunya són majoritaris a Espanya, per la qual cosa ha defensat imposar aquest diàleg. Qui s'ha desmarcat en part d'aquest missatge ha estat el nou delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que ha assegurat que la cimera del 23 de desembre pot ser una oportunitat. Canviem de qüestió. Més de 1.000 esportistes russos en 30 disciplines van estar involucrats en pràctiques de dopatge d'estat a Rússia, on se'n van beneficiar entre els anys 2011 i 2015, segons ha revelat avui a Londres l'Agència Mundial Antidopatge. El professor canadenc Richard McLaren ha confirmat que, com ja es deia en el primer informe, es va donar un encobriment que va començar el 2011 i es va mantenir fins després dels Jocs Olímpics d'hivern celebrats a la ciutat russa de Sochi. I també us expliquem que el Tribunal Suprem ha dictat que el lot de Nadal és un dret adquirit pels treballadors. La sentència crea jurisprudència i diu que les empreses han de mantenir el que es considera un benefici que s'ha mantingut en el temps. I encara us expliquem que el missioner claretià Joan Bové i Duran és des d'avui el nou director de l'editorial Claret en substitució de Marcelí López. Té 37 anys, és de formació en comunicació i se'l considera un home preparat per gestionar la nova etapa de l'editorial Claret. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Gaudeix de l'esperit nadalenc i participa en l'adoració de l'infant a la façana del naixement. Vin els dies 21, 22 i 23 de desembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre. L'accés és lliure, pujada al pessebre pel carrer Marina. I aquest any, amb una xocolata calenta pels assistents per fer més dolça l'experiència i ajudar a passar el fred. Viu l'esperit nadalenc a la Basílica de la Sagrada Família. El Nadal és sagrat. Viu-lo en família.
En la vida hi ha dues classes de persones. Hi ha els que donen i hi ha els que en donen més. Hi ha els que saben perdonar i els que, a més, saben oblidar. Els que de vegades ho deixen tot per donar-te la mà i els que te les donen totes dues. Hi ha els que tenen un costat bo i hi ha els que tenen un costat molt bo. Aquest any, treu el teu costat bo o molt bo i truca a la Marató per l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. La Marató de TV3 diu molt de tu.
Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya. Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Vademecum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
Sovint, del que no està de moda no se'n parla, i del que no se'n parla no existeix. Parlem avui en aquest editorial de la lepra, una malaltia que acostumem a relacionar amb aquelles històries del passat, amb aquelles pel·lícules que ens ensenyaven a gent molt pobra, caminant amb bastó i quatre robes mal posades i amb algun sonall per ser foragitats de la gent sana. Doncs ja no porten sonall, ni són personatges de famílies d'anys. Però sí, segueixen sent pobres, segueixen sent malalts de lepra. No parlem de cap cas de ficció quan l'OMS assegura que encara, a dia d'avui, en ple segle XXI, uns 115 països es veuen encara afectats per la malaltia. Però ells segueixen sent els pobres i els recursos molt escassos. Perquè a vegades els humans ho fem, això de posar preu. Posar preu a la sanitat, a la salut i a la vida. És el cas de l'ATGAT, el centre hospitalari de Nepal que rep més pacients amb lepra del món. Ni més ni menys que uns 300 pacients al dia, una malaltia encara molt estigmatitzada. De fet, poca gent d'aquesta i altres zones del món sap que la malaltia ja no és lo contagiosa que era gràcies als nous fàrmacs, i això els hi produeix por i transmissió al negar al món i a si mateixos que la pateixen. Un cas clar és aquest hospital de l'ATGAT, que es troba a 190 quilòmetres de la seva capital, Katmandú, enmig de la jungla, enmig del no-res, on es dona vida a molta i molta gent. I com en aquest centre hospitalari, com al Nepal, com a molts i molts països subdesenvolupats, existeix encara aquesta malaltia, i per tant aquesta gent que la pateix i que, com tu i com jo, té pors de l'estigmatització social, té pors de la seva salut, de dir-li al món que la seva vida també val la pena. Deia sovint, del que no està de moda no se'n parla, i del que no se'n parla no existeix. Podríem, per començar, a plantejar-nos que alguna cosa, només alguna cosa, estem fent malament aquí, el que anomenem el primer món. Molt bona tarda, Antoni Huguet a les tecles de la taula del so i servidor Joan Trias, els volem obrir una setmana més al Vademecum.
Sumari.
Va, doncs començarem explicant-los què farem avui. Avui entrevistarem a José Llorca, de la Fundació Friends, una fundació encarregada de donar suports als joves que pateixen trastorn de l'espectre autista, el que es coneix habitualment com Asperger. I fa cert temps que no actualitzem la nostra llista de novetats pel que fa a temes de salut. Així que va, som-hi.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Infosalut.
Comencem parlant d'un equip de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Barcelona que ha descobert quines són les cèl·lules responsables de la capacitat de metàstasi de certs tipus de tumors. I atenció, perquè aquest tipus de cèl·lules estarien estretament relacionades amb la ingesta continuada de greixos, ja que en major proporció són les que indiquen aquests àcids grassos ingerits. L'oli de palma, usat en els dolços industrials, per exemple, seria, segons l'estudi, un dels factors que afavoreixen més l'aparició d'aquesta metàstasi. Tot i que els investigadors asseguren que encara queda molt camí per recórrer, sí reconeixen que és un principi molt important per tal d'arribar a poder frenar els processos de metàstasi en el càncer. Investigadors de la Universitat de Washington creen els primers globus vermells artificials, fàcilment transportables, i el que és més important, que barrejats simplement amb aigua farien possibles més transfusions de sang. El mètode està pensat per necessitats en zones de catàstrofes naturals o guerres, on les transfusions no es fan gaire bé possibles. Els investigadors encara estan en fase de proves, però es calcula que aquest tipus de transfusió podria ser utilitzable d'aquí a uns 10 anys aproximadament. Volem explicar-los també avui, com fem sovint, una història de superació, de motivació, si més no. I aquesta és la història d'Asher Nash, un infant de tan sols 15 mesos. La mare del petit, Asher, va decidir enviar fotos del seu nadó a una petita agència dels models de la ciutat de Buford, als Estats Units, i l'empresa va contestar que el nadó havia sigut descartat degut a la seva condició. Megan, com es diu la mare, va decidir publicar la història amb fotos del petit Asher a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter, i ràpidament es va fer viral fins que l'empresa de roba Oshkosh B-Gosh, espero haver-ho dit bé, ha decidit que Asher Nash fos la seva imatge per a la seva campanya de publicitat nadalenca. No només això, sinó que altres firmes també s'han interessat perquè el nadó sigui la imatge de les seves campanyes publicitàries. El que vol la mare és que la gent s'oblidi de que el petit Asher va néixer amb síndrome de Down. Només vol que quan mirin la seva imatge la gent pensi: oh, que bé que li queda aquesta camisa a aquest nadó, com a qualsevol altre.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Medicina.
Avui encetem una altra pàgina d'aquesta secció de Medicina i parlarem d'això.
¿Qué demonios es esto?
Cuando tenía 2 años, mis padres se dieron cuenta. Yo no era exactamente lo que buscaban en un niño. El 48 es interesante porque si inviertes el 4 y el 8, obtienes 84. Y si le restas 48, obtienes 36, que son todos múltiplos exactos de 12. Se ha apuntado una nueva, Isabel Sorensen.
Hola, Donald.
Los dos tenéis Asperger, los dos tenéis el mismo lenguaje y los dos tenéis disfunción emocional.
Sovint haurem vist en alguna pel·lícula com Mozart i la balena, que és la que estem sentint, o Rain Man, o en sèries més de casa nostra com el personatge Tony de Polseres Vermelles, a gent que actua d'una forma diferent. Diferent a causa de l'Asperger. Però què és l'Asperger? Com condiciona la vida d'una persona jove i quins són els mètodes per ajudar-lo? Per parlar de tot això, comptem avui als estudis de Ràdio Estel amb en José Llorca, coordinador de Lleure de la Fundació Friends de Barcelona. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
José, permet-me la primera pregunta que fèiem a l'audiència. Què és l'Asperger?
Bueno, l'Asperger és un tipus de trastorn. Podríem dir que està dintre de l'espectre autista. A dia d'avui, en el DSM-5, que és el manual de psiquiatria general que més s'utilitza, ja no existeix aquesta paraula d'Asperger, però bueno, podríem dir que és un tipus d'autisme lleu, on no hi ha associat normalment una discapacitat cognitiva.
Uh-huh. Quan parlem de discapacitat cognitiva, de què estem parlant exactament?
Bueno, estem parlant de que normalment hi ha un CI, un coeficient intel·lectual, dintre dels paràmetres normals.
Uh-huh. Quina és la diferència entre aquest Asperger i qualsevol altre tipus d'espectre autisme?
Bueno, la diferència... Bàsicament, el TEA en general es pot medir igual, no? Hi ha problemes en la comunicació, dificultat, interessos molt restringits, bueno, totes aquestes coses que solen ser bastant rígids i el que més afectat podríem dir que està la comunicació, no? En l'Asperger podríem dir que nosaltres molt sovint parlem de que és una discapacitat social, no? Que impedeix molts cops establir relacions socialment adequades amb la gent, no? Que costa molt identificar les cares de la gent, identificar els sentiments, tant els propis com els externs, els que mostra la gent, no? La dificultat per veure si aquesta persona està enfadada o no està enfadada. I això comporta una dificultat en les relacions socials.
Per tant, permet-me aquesta pregunta. Normalment pensem, alguns parlen d'autisme, no? Solem pensar en aquella persona una mica sola, que li costa molt comunicar-se. Llavors, quan parlem d'autisme, la primera idea que ens ve al cap és precisament un Asperger?
No.
No.
Jo crec que quan parlem d'autisme, la primera persona que ens ve al cap és, com tu has dit, una persona que normalment està aïllada de la resta, que no parla normalment, no hi ha contacte visual, bueno, no hi ha comunicació amb aquesta persona. Jo crec que quan parlem d'autisme parlem de... ens ve al cap aquesta primera figura, no? Uh-huh. I per això hi ha tanta diferenciació entre l'Asperger igual i l'autisme, no?
Perfecte. Quins són alguns dels símptomes de l'Asperger? Vull dir, és algun mal que es neix o es va transformant a mesura que evoluciona la persona o...
Bueno, hem de dir que tots els trastorns de l'espectre autista naixen ja així, o sigui, hi ha alguna cosa durant l'embaràs, que, bueno, algun cromosoma, alguna alteració que fa que es produeix aquest tipus de trastorn. Llavors, alguns símptomes o algunes característiques pues són nois i noies que triguen molt o triguen en parlar, o agafen paraules no tan habituals, no? Hi ha alguns nois que igual a primera aprenen a dir números en comptes de paraules, no? També, bueno, algo que identifiquen molt és el to de la veu. Uh-huh. El to de la veu, no hi ha un èmfasi en les frases molts cops, és molt lineal. Quan estic parlant amb tu, estic content o estic trist, el to de la veu és el mateix, no? Uh-huh. És com que no hi ha... bueno, sí, més o menys això, no? Que hi ha una mica de dificultats en aquests aspectes.
Com s'ajuda als joves amb Asperger?
Bueno, nosaltres a la Fundació Friends sempre hem tractat amb adults. Amb adults, i la Fundació Friends va començar amb el tema del lleure, no? Uh-huh. Com gairebé totes les fundacions privades que neixen una mica per la necessitat d'unes famílies amb uns professionals, i al veure que per als adults amb Asperger no hi havia serveis que els poguessin atendre. Uh-huh. Llavors, com els ajudem? Nosaltres el que donem molt és la normalitat, molt la integració amb l'entorn. Intentem fer grups d'iguals. Ara mateix ja tenim 5 grups en el nostre servei de lleure, que es divideixen per edats, per interessos, i una mica sempre van conduïts amb dos monitors, que solen ser psicòleg i educador social, per intentar que estiguin les dos vessants. I una mica el que donem és molta normalitat, no? Entre cometes podríem dir que, bueno, els ajudem a que puguen practicar en el campo com és la vida adulta, com és el lleure, com quedar amb amics, bueno, una mica fomentar activitats d'oci o de lleure normalitzadores i intentar que facin grup d'amics. Uh-huh. Perquè, clar, hem de dir que són nois que quan estan a casa ells es diran que no volen venir, que no volen sortir, perquè estan bé a casa, a l'ordinador, en un espai controlat, com qui sap una mica d'autisme sap que quan l'entorn canvia pues fa una mica de, bueno, que angoixa i tal.
Suposo que el que busques és el confort, oi?
Clar. Llavors, no sortir d'aquesta zona de confort en la que estan ja còmodes. El que ens trobem és que el 95% de nois que venen, per dir una xifra, a la fundació, venen sense voler venir, i un cop venen i coneixen els altres persones que estan allà amb ells, que són com ells, que molts tenen interessos molt similars, que veuen que congenien, perquè han passat normalment una escolarització, una secundària bastant complicada per el tema de l'assetjament escolar. Mm-hmm. Llavors, arriben a friends, arriben a un grup d'iguals en què es senten part del grup, els seus interessos són els mateixos, llavors venen molt a gust. La manera d'ajudar-los és una mica, jo crec que posar-los en contacte. El monitor sempre fa una mica de via perquè necessiten aquesta part de la comunicació que falla, no? Que no la poden fer com deuria. I bueno, el monitor està una mica de vincle, no? És la persona que uneix al grup i que motiva, i que cada cop el monitor perd una mica el protagonisme per deixar a ells que siguin ells els que realment creen les relacions socials adequades, no?
Destrossem una mica els mites, que per això també estem aquí. Quan veiem alguna pel·lícula de les que hem dit, on hi ha moltes més que parlen d'Asperger, no? Normalment surt aquell noi, aquella noia amb Asperger, que tot i tenir autisme, no? Sí que té alguna habilitat especial que el fa molt especial, no? Amb aquella persona. Això és cert? Passa això? Clar. Però són coses de pel·lícules.
Bueno, hi ha una mica de tot, no? Hi ha la ciència-ficció. Sí que és cert que tenim a nois que, com tenen interessos restringits, pensa que si m'agrada molt la química, me voy a empapar tanto en la química o vaig a aprendre tant de la química que voy a ser un hacha en química. Uh-huh. El que passa és que les altres parts de la vida segurament no li hauré prestat tanta atenció i no tindré tantes habilitats com puc tindre per la química o per el sistema, per los aviones, no? Tenim molts nois que els agrada molt els transports i són molt habilidosos i saben la xarxa de metro de Barcelona, de Madrid, de Londres, de Nova York, de totes les grans ciutats on tinguin metro ho saben, però a millor a la part social és on fallen, no? Llavors, molt sovint, aquests mites que es ven amb la tele, no? El Sheldon Cooper de Big Bang Theory, no? Que podien dir que és un noi superdotat, que bueno, és un hacha, però a nivell social, bueno, és discapacitat social, podien dir, no? Que li falta molt. Bueno, hi ha de tot. Jo crec que és molt sovint caiem en l'error de dir... Quan tu vas pel carrer i comentes treballo amb Asperger, et diuen, ah, són superintel·ligents. Bueno, com totes les persones, tenen interessos en algunes coses, són superhabilidosos i en altres no. Sí que hi ha superdotats i hi ha que no són superdotats, però això com tothom.
Des del web ens dieu que les coses que preferiu promocionar són la inclusió social i la laboral dels joves que pateixen Asperger. Creus que encara hi ha molta exclusió?
Sí.
I per què aquesta exclusió de gent
amb Asperger? Hi ha moltíssima. Jo crec que l'Asperger en concret o el TEA d'alt funcionament, podríem dir, no? Aquests nois que estan una mica en tierra de nadie, són molt invisibles. Perquè amb un altre tipus de discapacitat una mica més severa, hi ha alguns serveis més. No és que hi hagi molts, però sí que tenen algun recorregut una mica més definit, no? Un noi amb una discapacitat més severa anirà a una escola especial i possiblement anirà a un taller ocupacional, un centre especial de treball, alguna cosa així. Aquests nois que tenen pues això, no? Que són molt habilidosos. Tenim nois que estan acabant la carrera de Ciències Polítiques, o tenim un altre que està acabant Història, un altre que ha acabat Química. Són nois que tenen unes habilitats molt grans, però a l'hora d'entrar al món laboral és una mica complex. Una mica complex molt cops, perquè quan aconsegueixen una entrevista de feina és molt complicada que la superen, perquè com les normes socials no les dominen,
molt,
quan els nois amb Asperger, com un autista, no mira la cara normalment. Uh-huh. Et mira i realment aconsegueixes connectar amb ell quan tens vincle. Quan tu vas a una entrevista de feina que l'entrevistador no sap o no té per què saber que tu eres Asperger o no eres Asperger o eres TEA, clar, el veure a la persona que entra, que no et mira els ulls, que millor no diu hola, que millor no et dona la mà, són aquestes normes socials que aprenem, no?, quan tenim que fer una entrevista de feina. I, bueno, molt sovint això els hi tira cap enrere. Aquests nois que tenen un CI normal, que, bueno, són nois amb uns comportaments diferents a la resta, a lo millor per el tema social, però són nois en els que jo porto 8 anys a la Fundació i, bueno, parlo amb ells com puc parlar amb amics meus o familiars meus, perquè no... Bueno, tenen un raonament normal. O sigui,
la normalitat per davant de tot, suposo.
Clar, sempre treballem això. Llavors, bueno, venem molt aquesta... Bueno, perquè aprenguin també. És una manera també de que aprenguin totes les normalitats. Uh-huh. I és això, hi ha molta exclusió perquè són nois molt, molt invisibles. Uh-huh. I requereix, jo crec, un entrenament les empreses per aconseguir a incorporar a nois a Asperger dintre d'elles mateixes, però un cop les incorporen, són nois que són puntuals perquè segueixen les normes a rajatabla, perquè faran les activitats, les faran tal i com volen que es facin. Això sí, hem de ser molt clars i no hem de deixar res a l'ambigüetat, no? Mm-hmm. Molt estructurat tot. Però un cop saben el que s'ha de fer i com s'ha de fer, seran els primers que ho faran, els primers que ho acabaran.
Perfecte.
Llavors, és això, és una mica la lluita en la que estem. Sí que hem de dir que hi ha centres especials de treball a Barcelona que s'estan adonant que per a tasques administratives, documentals, són molt bons, i l'altre dia ens demanaven a nois que poguessin començar a tenir ells una bossa quan tenen que fer tot el tema de documentació, biblioteconomia, totes aquestes coses per documentar tots els papers i tal. Són nois que ho faran i ho faran molt bé.
Parlant d'aquesta exclusió, sempre ens solem preguntar aquí al programa si part d'aquesta manca de drets que reben certes malalties, com ara l'Asperger del que parlem, no?, es veu donada per la falta d'informació cap al ciutadà.
Sí, jo crec que cada cop s'ha fet més informació, cada cop fem més accions perquè la gent conegui l'Asperger i cada cop és menys desconegut. Però, bueno, són això, no? Són... Bueno, sí, jo crec que falta molta informació. Ara estem fent unes jornades, uns tallers d'Asperger i adolescència a la Fabra i Coats, al barri de Sant Andreu,
sí?
Que, bueno, que és algo que ens ajuda. La gran majoria de persones que han vingut són familiars, però també han vingut professionals, no? Falta molta informació, sobretot a l'escola. Jo crec que falta molta formació per als mestres.
Uh-huh. Explica'ns una mica el projecte que feu des de la Fundació de Vida Independent, que heu posat en marxa, crec que aproximadament fa un mes.
Sí, va començar més o menys al setembre, la segona setmana de setembre, fa un parell de mesos ja.
Uh-huh.
És, bueno, el mateix, no? Vam veure que són nois que, bueno, són nois que amb unes poques ajudes podran fer tot el que vulguin, tot el que es proposen, però sense ajudes realment no faran res. Llavors, com t'he dit abans, nosaltres vam començar a donar servei a nois a partir de 18 anys. Va començar el lleure, després del lleure vam veure que, clar, ja tenien amics, però necessitaven feina. Es va crear una botiga que hi ha al carrer Aragó, que on els nois fan pràctiques laborals remunerades, on aprenen les habilitats laborals.
Uh-huh.
I després... Vam fer un tema d'educació, que tenim un centre educatiu, però no és que, bueno, que tenen la capacitat per treure's l'ESO, el batxillerat o cicles superiors, però en l'escola normalitzada molts cops no poden per l'assetjament escolar. Després d'això, el que van crear, bueno, la demanda aquesta de les famílies de què passarà quan jo no estigui, què li passarà al meu fill, no? Perquè, clar, és una mica... Bueno, és això, no? I això es va començar a gestar una mica l'any passat. I aquest setembre hem començat, hem obert un pis, hi ha tres noies, ara de moment vivint, és un pis de tres habitacions, al Poble Sec, hi ha tres psicòlogues, una que és la tutora, coordinadora del PIS, que és una mica el que s'està fent és un entrenament, estan vivint allà, és la seva llar, és la seva casa, és on viuen, i una mica s'està fent tot el tema d'entrenament de la vida diària, coses tan senzilles com, bueno, què passa quan la caldera es trenca i s'inunda el PIS, que, bueno, ens va passar el primer mes, no? és bo perquè això aprenen, no?, que a qui he de trucar, com ho he de fer, bueno... Una mica com s'integren al barri, perquè vulguis que no, a casa dels pares tothom estem molt protegits, no? Exacte. Sempre tenim tot en sufant, més o menys. Encara que vulguis promocionar l'autonomia, sempre hi ha coses que se t'escapen. Llavors estan aprenent totes aquestes coses, no? L'hàbit des de raspallar-se les dents, no? Que sí que ho tenen, però clar, en casa millor sempre és la família, inconscientment, que sempre recorda. Quan no t'ho recorden, no ho faig. Bueno, pues s'ha d'interioritzar, no? Hem de dir que estem al barri de Poblesec i estem super a gust perquè és un barri que ens ha acollit molt. El CAP d'allà, els serveis socials, estan molt pendents, ja ens coneixen, ja saben qui som. Tenim la teleassistència de la Creu Roja, que s'han portat molt bé amb nosaltres. Bueno, estem una mica fent... També és una manera, el que dèiem la pregunta anterior, no? Fer una mica de difusió i conèixer què és l'Asperger. Què li passa a aquestes noies que estan aquí i que, bueno, que tenen unes educadores o unes psicòlogues vivint amb elles o fent les activitats de la vida diària.
Jo sóc dels que penso, amb tots els respectes cap a totes les fundacions, associacions i tot el col·lectiu social que existeix, no? Que quan existeix una fundació privada és precisament perquè no hi ha ajut públic. És el cas?
Sí. Com t'he dit abans, són bastant invisibles. Sí que és cert que, bueno, ja sabem, a Barcelona hi ha molta associació, molta fundació... I, bueno, sí que és cert que els serveis que s'ofereixen a dia d'avui a Barcelona no cobreixen les necessitats que tenim, no només els Asperger, sinó qualsevol fundació. Llavors, sempre hem de tirar d'iniciatives privades. Aquest PIS estem tramitant per poder entrar en la Generalitat i aconseguir més ajuts, perquè realment és molt necessari. Però a dia d'avui és privat. A dia d'avui van rebre una subvenció de l'Ajuntament de Barcelona per la promoció de la vida independent de les persones amb discapacitat, però ja la subvenció acaba ara al desembre, ens acaben els diners que ens van donar i a partir d'ara les famílies han d'assumir encara més, més cost del que s'està assumint d'estar ara, no? Estem fent un crowdfunding ara mateix a Emigrano d'Arena per recaptar fons per guanyar temps. Aquest temps que necessitem per poder presentar-nos, poder saber si ens accepten a la Generalitat, perquè si no realment és un servei molt, molt car. Estem parlant de que és un lloguer d'un pis a Barcelona, les despeses de gastos, menjar, les psicòlogues, perquè clar, és tot, no?
Com us podem ajudar a la Fundació i per tant a la gent malalta amb Asperger?
Bueno, jo crec que el que ens podeu és visitar la nostra web, conèixer-nos una mica. Tenim el que he dit abans, un crowdfunding que és en Migrano d'Arena. Si busqueu Fundació Friends trobareu Vida Independent i veureu una mica l'explicació de lo que estem fent. A través de la web teniu el correu electrònic perquè si algú vol fer voluntariat també acceptem voluntaris, tant per donar suport a les classes d'educació que vos he dit abans, com per al lleure, com per al pis de Vida Independent, com al projecte laboral, una mica tot. I també, bueno, que és qualsevol ajuda, tant econòmica com de material...
Això es pot veure tot a la web.
Sí.
Que és, perdona, Fundació Friends...
Fundaciofriends.org.
.org, va.
Sí. Llavors, allà teniu els e-mails de contacte per a tothom que vulgui. Ja es dic, necessitem, bueno, molta ajuda de tot, tant de materials. Nosaltres fem jocs amb els nois, doncs jocs de taula també. Doncs tot el que la gent vulgui... ajudar, estem oberts i a col·laborar.
Perfecte, doncs avui hem parlat amb José Llorca, coordinador de Lleure de la Fundació Friends de Barcelona. Moltes gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Estel i explicar-nos una mica més què és això de l'Asperger.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
I fins aquí un altre punt i final d'un altre Vademecum. I fins la setmana que ve, el divendres a les 4 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel, com sempre. Mentrestant, salutacions cordials del nostre tècnic, Antoni Huguet, i d'un servidor que els ha parlat, Joan Trias. I fins al proper divendres. Mentrestant, ja ho saben, eh? Salut!
Ràdio Estel.